El gall del monestir.
Comencem la tertúlia, el gall del monestir, quan passen dos minuts d'un quart de 10 del matí, puntuals, amb un lleuger retard, a la tertúlia d'aquest dimarts. Avui en companyia d'Alfredo Bergua, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Jordi Mulgó, molt bon,
bon dia.
Avui fareu un tet-a-tet. Un cara a cara, no? Entre els dos.
És la temporada passada que no coincidia.
Exacte.
Bueno, doncs us estreneu aquest any, en aquest curs. Hi ha molts temes avui sobre la taula, tant d'àmbit local com de l'àmbit general, temes que avui trobem a les portades dels diaris, però si us sembla comencem per casa, comencem per la ciutat, perquè ahir hi va haver ple. Un ple que va començar a les 7 de la tarda, que sembla que serà l'últim que comenci a aquesta hora, perquè es va aprovar que a partir del mes que ve comencin a partir de les 4. O sigui que tots han donat el vistiplau perquè això sigui així. Estarà més o menys organitzat l'horari dels plens, de manera que a primera hora es dedicarà la primera part, els punts de les àrees de govern i els pregs i preguntes de l'oposició. A les 5 de la tarda s'haurà de començar l'espai per a les mocions, que es calcula i se li donen unes 3 hores per discutir, i a les 8 del vespre serà el moment de l'audiència ciutadana, és a dir, perquè els santcugatencs que tenen alguna cosa a dir doncs ho puguin fer en aquest espai davant dels representants polítics. Ahir el ple va començar a les 7 de la tarda i va acabar a 1:15. Llarguíssim.
No va ser el rècord, l'anterior va ser pitjor. No,
sí, l'anterior va acabar a la 1 de la matinada o més.
Quasi 1:45, penso.
És que no és lògic, és que no.
És una reivindicació que alguns ja veníem fent des de fa molt de temps. De fet, el Partit Popular va presentar una moció que finalment es va retirar amb el compromís de que es buscaria una solució d'aquest tipus, però és que és complicat pels propis regidors, però sobretot també per vosaltres els periodistes, de seguir això, però també qualsevol ciutadà que vulgui seguir aquests plenaris, vull dir, és que és impossible. Jo vaig estar presencialment fins a les 9, 1:15 aproximadament, després vaig seguir alguna coseta fins a 11:45, quan estàvem amb el pressupost, però ja és que sí, és impossible segons quines hores seguir-ho. I ahir, a part, veies de públic, però diguem, no quedava, vull dir, cada cop n'hi ha menys, i per tant jo crec que és una bona solució. No sé si serà aquest l'esquema que finalment acabarà imposant-se, almenys això és una declaració d'intencions, però en tot cas segur que afavorirà també molt més la participació de tothom, no?
Sí, jo el que em pregunto és que si hi ha algun problema legal de partir els plens, és a dir, si hi ha alguna norma que només es pot fer un ple cada mes, perquè potser valdria la pena de partir, doncs, jo què sé, parlem de territori i no sé què, després parlem d'economia i fer-ho amb 2-3 vegades.
Hi ha municipis que el que fan és separar el que és el plenari de l'audiència pública.
Aquesta és una opció.
I dediquen a l'audiència pública doncs, un dia en concret, i allà estan tots els representants de tots els partits polítics, i tant de govern com d'oposició, i tots els ciutadans que vulguin. I a part dura molta més estona, i per tant, no sé, seria una fórmula. Però home, el plenari, jo crec que en un al mes, fixa-t'hi que es dedicarà una hora, o que amb la proposta que es fa, de 4 a 5 als temes d'ajuntament i pregs i preguntes. Per tant, sí. Pròpiament el que és el plenari de les coses del dia a dia de Sant Cugat durarà una hora, perquè després entrarem amb les mocions.
Aquí
està el quid de la qüestió.
Sí, perquè ara són 7 grups.
Sí. Bueno, són set grups i un no escrit que també presenta mocions.
Clar. Estan limitades les mocions que es poden presentar a 3.
A 2 de caràcter local i una de caràcter general.
Clar, només que cadascun dels grups presenti...
Les 3.
Sí, les 3, que
tres,
és molt possible.
Bueno, és que
són ja 21 mocions.
A part, hi ha un agravant, que jo penso que també és una cosa que s'hauria de regular, i és que s'hauria de limitar el temps d'intervenció. O sigui, jo veig que a altres municipis pues, es diu pues, tens 4 minuts per desenvolupar o 5 minuts el teu posicionament, i el grup proposant i l'oposició pues, els donen 3 minuts per portar en veu. No sé, això limites les mocions i per tant no fas que algunes s'eternitzin com està passant actualment.
Sí,
és,
sí,
que, és clar, és que, però a veure, la participació ciutadana, quant dura normalment les preguntes?
30 minuts, ahir ni això, perquè ahir va venir molt poca gent, però jo crec que si es fes un de dia separat, i ho publicites bé i li dones molt... Jo crec que
sí, s'estendrien més.
I a part que li dones molta més importància.
Exacte, sí.
Però bueno, en tot cas...
Però és que el problema tampoc el solucionaríem, no?
Que venia d'anys que...
Ja és important, eh? Però vull dir que encara que fessin això, tampoc solucionaríem el tema, perquè les mocions continuarien...
Sí, això és una reflexió que han de fer tots els grups polítics, de veure com ho fan i com ho limiten, però jo penso que és excessiu.
Però és que ja fa unes setmanes, aquesta mateixa tertúlia dels dimarts, no sé si tu hi eres, Alfredo, ja vam parlar, precisament perquè coincideu que sou exregidors a tots els que hi participeu, i ja es va estar analitzant una mica aquesta situació, i és que clar, quan ja es porta feina feta de les comissions informatives, on ja s'ha avançat i ja se sap a quins acords s'arribarà, que potser aquesta escenificació en el ple, que a veure, podem dir, estan en el seu dret de fer-ho els diferents partits, potser no és necessari.
És cert. Vull dir, aquí també hauríem d'analitzar el paper de les comissions informatives i els acords que allà es prenguin, si són vinculants o no. Perquè, evidentment, hi ha coses que es poden treballar, i que de fet ja es treballen. Moltes de les mocions aquestes que arriben a ple ja s'han treballat prèviament
pràcticament totes.
Vull dir que si en una comissió, o després inclús amb junta de portaveus, sí, ja s'acorden, més el que jo deia al meu favor, de limitar molt més els temps, i dir, home, una cosa que ja s'ha treballat, doncs l'exposes, el posicionament dels partits, breument, i tirem endavant. Però no només amb les mocions, també amb molts apunts del plenari ordinari de qüestions que afecten a la ciutat.
Doncs a veure si amb aquesta nova iniciativa i amb aquest nou horari això es normalitza una miqueta més, perquè també hi ha treballadors que estan allà pendents de que s'acabi el ple.
Efectivament.
No? I això és feina extra que s'està fent.
Sí, sí.
Sí, sí.
Doncs a veure com funciona i si hem trobat la solució, perquè si no, doncs encara hi hauria... S'haurien de buscar noves propostes, no? Com aquestes que discutíem ara, de proposar un dia per a la participació ciutadana i un altre pel ple
ordinari. Exacte. Sí.
Entre els temes que es van tractar en el ple, l'equip de govern i Esquerra Republicana Més van defensar l'acord als pressupostos de l'any vinent, que s'aprovaran definitivament en un ple extraordinari el mes de desembre. De fet, ahir, a l'espera de la votació definitiva que es produirà, com us deia, el desembre, l'oposició, diguem que es va moure entre l'abstenció i el vot negatiu, les xifres que es van proposar. Recordem, el pressupost, estem parlant de 103 milions del pressupost ordinari, més 20 d'inversió, més les amortitzacions dels crèdits. El que hi ha com a destacable és una partida de 18 milions per a finalitats socials, que és el que s'ha destacat. Però pel que interessa normalment a molts dels ciutadans, hi ha, en els pressupostos es contempla la congelació de l'IBI i les taxes i preus públics, i hi ha més subvencions precisament per aquest IBI. A més de moltes altres qüestions, com deia, a l'espera que s'aprovi definitivament aquest pressupost, quina lectura en feu?
Bueno, és continuista, perquè ve d'un acord ja de l'any passat que entre Esquerra Republicana i l'equip de govern, Ara s'obre un període de sembla de negociació, d'aportacions, sembla que hi ha converses obertes en diferents partits i veurem quin document acaba, no? A veure, parlar de pressupost és un complicat, perquè hauríem de començar a entrar en partides. Parlaves de congelació de l'IBI, parlaves de veure quines bonificacions finalment ja es donen en aquest IBI, igualment amb els preus públics. Vull dir, és un tema complex, però fia compte, és potser el punt més important que s'aprova en un plenari de tot el municipal, perquè és evident, vull dir...
Això... és el que afecta directament a la butxaca dels ciutadans.
Sí, sí, està clar.
I és quan tothom se n'adona de, bueno, doncs que hi ha algú que governa la ciutat, no?
I sobretot també és molt important, pues, el capítol d'inversions, no? Del que es farà en el proper any 2017.
Aquí està, aquí està.
Que és realment el que els ulls dels ciutadans veuran al que es dediquen els seus diners, no?
Exacte. Però, bueno, és que és important que nosaltres llavors ens donem compte de que ens toquen la butxaca, però també jo crec que és el moment de planificar la ciutat o el poble o el que sigui, no? Quan fas un pressupost i realment veus la tendència política o de desenvolupament o de protecció o de lo que faci falta en cada punt, no? Jo crec que és el més important, és el pla més important de l'any, eh?
Sí, hi ha un punt que em va cridar l'atenció i és que augmentaran les partides per una quarta reivindicació que... ciutadana cada cop més evident, per molt que alguns ho vulguin mig tapar, no? I és el tema, i finalment que sembla que l'equip de govern reacciona i començarà a destinar una mica més de pressupost al que és la seguretat ciutadana. Hi ha previsió d'augment de la plantilla de la policia local, important, hi ha previsió d'augment de recursos materials també per la policia local, que també crec que és una cosa que els propis agents ho venen reclamant. Trobo faltar que es destini, estic parlant de seguretat ciutadana, més diners a formació dels propis policies, perquè és una qüestió que també et venen reivindicant els agents de la policia local i que s'ha deixat una miqueta descuit en els darrers anys. Però bueno, hem de veure com acaba finalment aquí el text final, quines aportacions dels grups de l'oposició són acceptades pel govern, en aquest cas l'equip de govern i d'Esquerra, que són els dos partits que han arribat a l'acord, i bueno, i aplicar i a veure quin grau d'execució final tindrà, no? Perquè una cosa és pressupostar i una altra cosa és executar-ho.
Aquí està.
I que també estem parlant dels pressupostos que normalment no s'han complert en quant a ingressos, perquè sempre n'hem tingut molts més dels que realment, o sigui, ja sigui a través de les plusvàlues o això, s'ha recordat molts més diners dels que finalment, bueno, dels que estaven inicialment recollits, no?
No, jo la qüestió de la seguretat ciutadana, bueno, la ciutat creix, per tant s'ha d'anar replanificant, diguem-ho així. Fa temps que et dona la sensació de que el personal és curt, perquè les activitats que té només el poble, només que sigui una vigilància rutinària, jo crec que hi han de tenir més feina de la que potser pertoca.
Però fixa-t'hi que la policia local està amb una plantilla que estava propera als 90, entre 90 i 95 agents.
Déu-n'hi-do.
N'hauríem de tenir cap a 120, 125 per tenir una ràtio completa en funció de la ràtio policial que es considera una policia local, que és 1,5 policies cada 1.000 habitants, sí. Més o menys. Però el problema no el tenim aquí, el problema el tenim amb Mossos d'Esquadra, que aquests sí que estan en un nivell molt més insuficient. Vull dir, tenim un 30% dels Mossos d'Esquadra que ens correspondrien per complir amb una ràtio. Sí, Barcelona sí. Té el 70%.
De fet, aquest any l'alcaldessa Mercè Conesa em sembla que va reclamar Interior precisament...
Sí, després de rebutjar una moció en el plenari municipal que li deia, que li demanava això mateix. Que el mes de juliol el Partit Popular va presentar precisament una moció en aquest sentit, no deia res més que reclamar a la Generalitat a més Mossos d'Esquadra, i allà pues, van votar en contra. Després, clar, quan va sortir una sèrie de dades que la va sorprendre, desgraciadament i lamentablement, de la gran pujada de robatoris a domicilis,
sí.
Amb dades que estaven més d'un 50 i un 60% respecte a l'any anterior. I llavors ella es dona compte de que realment Sant Cugat està en un dèficit important dels Mossos d'Esquadra. N'hi ha 70, n'hauríem de tenir 225 per complir la ràtio. Que no demanem que es compleixi la ràtio estrictament, però home, tenir un 30%...
Que s'equilibri, no? Almenys.
Sí, vull dir, veus ciutats que estan al 60, 70%, 80% dels que li correspondrien i veus que Sant Cugat, crec que jo recordar, és la segona ciutat, no sé, ara em demanis el número mínim d'habitants, de Catalunya amb menys Mossos d'Esquadra, amb la ràtio més baixa de policia. O sigui, la suma de policia local i policia de Mossos d'Esquadra que tenim a Sant Cugat és de 1,82. La ràtio ideal és entre 4 i 4,5. I estem la segona ràtio més baixa de Catalunya. Vull dir, això, home, que en una ciutat que té l'extensió que té Sant Cugat, que a part de que tenís 90.000 habitants, doncs, clar, que estan molt dispersos i l'extensió territorial és molt grossa. Per tant, hauríem de tenir... Que, o sigui, clar, tu mira't una nit a Sant Cugat, que perquè, clar, 170 amb 3 torns amb Mossos d'Esquadra. 70 Mossos amb 3 torns. Treu-li les baixes que pugui haver. Home, hi queden alguna que altra guàrdia alguna nit que...
Justet.
Que, i policia, la policia local tampoc està per cobrir tot el que no arriba a Mossos d'Esquadra, vull dir que així estem.
Mm-hmm. Ara que parlàvem de cossos de seguretat, parlem de la Policia Nacional Espanyola, que també en aquest ple doncs va sorgir arran de... Em sembla que va ser una moció de Ciutadans.
A la que s'hi va afegir el PP i Convergència. El PDeCAT, ara, no?
I sí. que demana... bueno, Convergència, PDeCAT, és que... Depèn, no? Em sembla que encara no ho hem aclarit del tot. I sempre hem d'anar demanant allò... Convergència o PDeCAT?
Dóna la sensació de que com que es van presentar...
Encara
com
no s'ha, diguem, no s'ha unificat
el
nom.
Bueno, poc a poc.
Doncs en referència a això que comentàvem, la moció de Ciutadans demanava que es millorin les instal·lacions de la Policia Nacional Espanyola, que allà on anem a fer el DNI, el passaport DNI. I tot això, que fa tants i tants anys que està en unes condicions...
Sí. És veritat, sí, és així. Sí.
Infumables,
I a part que els propis funcionaris del Cos Nacional de Policia, doncs també és una reclamació que venen fent des de fa temps. Bueno, és un primer pas, vull dir, que la ciutat de Sant Cugat reclami al Ministeri d'Interior de l'acció del govern de que posin fil a l'agulla, no? Vull dir, el local aquest, jo ho desconeixia, perquè és una de, a vegades tenen assabentes de coses, està cedit pel propi Ajuntament. Vull dir, vaig a transmetre-ne a llegir la moció, Vull dir que des de l'any, no sé si és el 70 i alguna cosa, que va fer una sessió a l'Ajuntament d'aquest local perquè poder ubicar allà la comissaria i bueno, pues, d'una manera o altra s'ha de buscar una solució perquè és evident que aquestes instal·lacions estan bastant en precari.
Sí, han fet moltes reformes. Bueno, és el problema de l'edifici de la plaça del Rei. Vull dir, clar,
és que és antic, això.
Exacte. I és el problema que, bueno, s'han fet diverses actuacions, però, esclar, els locals ja van patir abans del que havien de patir, no deuen estar ben acondicionats, no ho sé, jo crec que a veure si entre tots posen una mica de mà. Ja, el propi funcionari que està allà treballant-hi, com per la ciutadania que hi va i ha d'utilitzar-ho, no?
Per acabar aquesta ronda de temes que es van tractar ahir al ple, per últim, Sant Cugat s'ha sumat a una campanya informativa de la Generalitat contra la venda il·legal al carrer. Jo no sé si és la meva sensació, però potser el carrer Santiago Rossinyol, que és el que més evidenciava doncs, aquesta situació de venda il·legal, ara i últimament no se'n veuen tants.
No se'n veuen tants.
Cert, vull dir, precisament ho comentava amb companys, de que no es pot comparar...
No.
A venda el que està passant a Barcelona.
Per exemple, Barcelona és un escàndol, vull dir... A part se n'enriuen, vull dir, perquè com tenen... Bueno, sembla que tenen la mà... Pot fer que els doni la gana, perquè si se'ls persegueix en un costat se'n van en un altre. L'altre dia sortia publicat en un digital, perquè ara estan ficats a dintre el metro.
Sí.
I llavors un usuari es queixava i ho va fer a través de les xarxes socials i també després això se'n va fer ressò aquest digital, doncs que... es queixava un usuari de que els tomantes passaven al metro com si, bueno, s'assaltaven els controls i cap a dins i els vigilants els miraven i no deien res, no? I llavors, queixant-se aquest en un dels vigilants i diuen que tenim ordres de l'Ajuntament de Barcelona i de Transport Metropolità de Barcelona de deixar-los passar. Bueno, doncs, vale, fantàstic. Bueno. Doncs, molt bé. Però, clar, aquí a Sant Cugat, afortunadament, això no passa. Vull dir que, dintre tot, quan hi ha hagut tomanta, doncs la policia local d'una manera o altra ha actuat, perquè hem de recordar que està tipificat com un delicte i per tant s'ha d'actuar quan es veu un delicte i més els cossos de forces de seguretat. Evidentment que és una cosa que els comerciants pues, els està fent mal, perquè és una competència deslleial, i per tant, doncs, bueno, tot el que sigui conscienciar la gent de que no s'hagi, que no es comprin el Tom Manta, doncs, bueno, doncs, benvingut sigui.
Jo crec que, bueno, també hi ha la coincidència a favor nostra, diguem-ho així, és de que els llocs on es solen col·locar hi ha el comerç més fort. Per tant, jo suposo que els comerciants pròpiament...
Normalment ja s'instal·len en aquestes...
Exacte. Llavors,
en aquestes artèries, no?
Els pressionen i, per tant, ja no...
No, i que busquen els llocs turístics, bàsicament.
Evident.
I, bueno, doncs, com pot ser Barcelona Sagrada Família, pot ser el Port, pot ser llocs que freqüentats...
Però en allà tenen més espai. En
sí,
aquí el tenen més copat, i jo suposo que la pressió del comerç també els fa estar incòmodos amb ells, o inclús, vull dir, que no potser
bueno,
no estan...
Això era inicialment, però ara amb la permissivitat que hi ha a Barcelona...
No ho sé.
Ara tot té res a veure.
És un tema complicat.
I a més que ha estat produint un efecte crida, vull dir, perquè...
Sí.
Em comentava l'altre dia, parlant amb un sindicat policial a Barcelona, de que han passat de tenir-ne 200, més o menys controlats, a tenir entre 800 i 1.000 totalment descontrolats. De tot manta que calculen de manters que n'hi ha actualment, no? I és clar, això és doncs, perquè va haver una permissivitat inicial molt clara, molt evident, i per tant gent que estava en altres zones de la costa, doncs tots cap a Barcelona, no? I ara doncs, es distribueixen doncs, a, ja sigui Rambles, Portal de l'Àngel, Passeig de Gràcia, el Pla de Palau, ara estaven cap al, entre el, ara últimament deien que estaven entre l'Hotel Vela i la Villa Olímpica.
Sí.
Vull dir, ara van canviant de zona.
Sí, és un problema seriós, és un problema seriós.
Bé, doncs ahir el ple va aprovar que Sant Cugat s'assumi aquesta campanya informativa, que bueno, el que farà serà doncs, posar aquesta informació als comerços i restauradors a través de díptics informatius i cartells. D'aquesta campanya que és de la Direcció General de Comerç i l'Agència Catalana de Consum. Tanquem el bloc dedicat als temes que... alguns dels temes que no tots, perquè si no encara estaríem fent tertúlia aquesta tarda encara estaríem fent tertúlia. Perquè avui a la premsa generalista hi ha molts temes que també hauríem de tocar. D'una, aquest acte que es va fer de la pressa de possessió, de la presentació del nou delegat del govern espanyol, Enric Millo, ahir a Barcelona, amb la presència de la vicepresidenta, de la Soraya Sáenz de Santa Maria, un acte que doncs, va evidenciar formalment doncs, aquestes noves maneres, aquesta intenció de diàleg del govern espanyol.
Home, d'entrada, parlar de diàleg i que es parli des de la delegació del govern d'Espanya és un canvi de paradigma. Jo voldria, em reservo l'opinió, voldria veure com es va desenvolupant.
Vols veure com és aquest diàleg?
Exacte.
Sí?
Perquè, bueno, en fi, aquest dematí el senyor Millo ja apretava molt. Vull dir, m'ha donat la sensació que apretava tant perquè tenen ganes de parlar. Sí, sí.
Com apretava?
Apretava, es posicionava molt. O sigui, jo et diria que el senyor Millo ha pres una postura inclús més forta que la que hi havia fins ara. I això a mi em diu que tenen ganes de sentar-se en una taula perquè s'estan posicionant.
Home, de fet, la vicepresidenta crec que obre un despatx a Barcelona. No?
Sí, sembla que sí que vindrà tres o quatre vegades al mes.
I crec recordar que el govern també va anunciar, no sé si va ser Mariano Rajoy o qui va ser, no ho sé.
Consells de ministres a
Barcelona.
Jo la qüestió del despatx, amb perdó, no vull que no us molesti ningú, a mi em fa memòria del procés d'independència de la Índia, quan van posar el virrei. Els anglesos van posar un virrei allà, a mi em dóna la sensació la mateixa, no? És a dir, al més alt nivell de tenir un despatx en allà, no ho sé. Bueno, en fi, veurem.
Bueno,
jo
hem substituït una persona, un polític, que és Enric Millo, en substitució d'una, més aviat una tècnica, perquè Llanos de Luna era una funcionària de la Seguretat Social, tota la vida enclostada dintre d'un marc, dintre de l'administració, no? I ara s'ha substituït la delegació del govern per una persona que té un tarannà molt, molt dialogant, és veritat, que coneix profundament, per cert, és agarenc, o sigui, és de Terrassa, vull dir, tot i que està fincat des de molt, fa molt de temps a Girona, i que coneix molt bé la realitat d'aquí i que té via directa amb la vicepresidenta del govern, i jo crec que, bueno, s'obre una etapa que quan menys s'entaran, això està claríssim, que és una cosa que s'havia de fer des de fa molt temps. Potser jo també puc fer una mica d'autocrítica des del PP, no? De dir, però no només... O sigui, jo crec que per dos costats tampoc ha interessat en un moment determinat sentar-se, eh? Vull dir... els temps són molt importants en política, i jo crec que des d'aquí es va propiciar amb el tema del finançament, que va ser la gran qüestió on va anar a reclamar el pacte fiscal. Ja ho he dit en altres tertúlies, jo crec que en aquell moment no era l'adequat. Espanya estava en una situació pràcticament sortint d'una amenaça de rescat que era evident, perquè les xifres de dèficit estan totalment desbocades, apareixen 30.000 milions més d'euros dels quals que ningú tenia coneixement, i per tant en un moment de retallades per tots costats no crec que fos el moment idoni per anar a buscar el pacte fiscal, no? I a partir d'aquí la situació personal, jo crec que entre Rajoy i Artur Mas en aquell moment no va ser la idònia, ni per uns ni pels altres, i tot això es va anar fent una bola molt més grossa, no? Jo crec que ara tothom es dona compte de que sense diàleg no es poden avançar, perquè a veure, ahir escoltava el vicepresident Junqueras, bueno, no escoltava, van ensenyar, crec que va ser el de Notícies Vespre de TV3, la carta que havia enviat a la Soraya, demanant-li una reunió, i li creia que més enllà de les coses en les que discrepem del tema del procés independentista, hi ha altres moltes coses on sí que es pot avançar en diàleg respecte a infraestructures, respecte a finançament, etc. I és aquí on hem d'anar a buscar acords, i aquí crec que es poden arribar a acords, si hi ha voluntat per les
però llavors coses. Estem fent dos camins en paral·lel. Estem seguint dos camins. La via del diàleg amb el govern espanyol, i després bueno, és allò del referèndum, sí o sí.
Però...
No?
Sí. Jo, de totes maneres, aquí veig una cosa. O sigui, en part podria estar d'acord amb tu, que potser no era el moment d'anar a buscar el pacte financer, però el problema de fons jo crec que no és aquest. El problema de fons és que hi ha l'Estatut del 2006 que es tomba el 2010 i que no s'ha recuperat. O sigui, el problema està en aquí. Després, tot el que pugui ser desenvolupament de polítiques o de postures, cada dia és un món, diguem-ho així. Cada moment és diferent. Però realment, en aquí, el diàleg o es posa en l'Estatut, perquè l'Estatut va ser referendat, no ho oblidem, per tots els catalans. Va sortir guanyant, però després va ser impugnat pel Tribunal Constitucional. Per tant, o comencem des d'aquí cap endavant, o el diàleg serà molt difícil. Perquè és que actualment tenim un Estatut amb menys competències de que el que teníem abans.
Home, això tampoc.
Sí, i tant, està demostrat.
Aquí el problema, dia
a dia...
ja que treus el tema de l'Estatut, aquí el problema sorgeix quan ningú ja demanava a Catalunya un nou Estatut, perquè no era una cosa que ningú l'estava reclamant. No? Vull dir, és Zapatero, en un mítin del Sant Jordi, diu... haremos un nuevo estatuto y yo apoyaré lo que salga desde Cataluña.
Quantes vegades haurem de recordar aquell moment?
Però allà comença tot. Allò és que quan tu fas una promesa com a president del govern de que això ho faràs així, doncs clar, aquí es fa un estatut de màxims. De màxims, total, que se salta amb moltes qüestions.
No, però no ho oblidem. Aquí es fa un estatut de màxims. Se'n va al Parlament, s'aprova, se cepilla i es porta a votació. I s'aprova. Però és que el problema ve després. Després de que hagin passat el referèndum per un referèndum.
El referèndum es fa amb un... S'havia d'haver esperat el referèndum a fer-lo.
No.
Sí.
Es va fer.
Jo crec que aquí...
amb un acord del plenari del Congrés...
Jo hauria esperat que tenia el temps definitiu, aprovat ja i pel Congrés, per fer-lo.
Però ja s'havia aprovat pel Congrés.
Va ser abans. Es va fer amb el temps...
No,
temps definitiu va ser posterior al referèndum.
No. Sí. Nosaltres fem el referèndum, l'aprovem aquí, el portem a les Corts, ens el retallen, el votem, l'aprovem, I després ens el porten al Tribunal Constitucional.
Això, el text definitiu no és el que es va aprovar en el referèndum, que per cert va haver una participació molt baixa, no? Crec que no va arribar ni al 50%.
És indiferent, això.
Bueno, però vull dir que... jo el que vull dir és que lo normal de posar en el referèndum és ja el text definitiu, perquè si no estàs fent trampes. Tu no pots anar a referendar un estatut quan encara no tens... No està aprovat perquè no, o sigui, un estatut, perquè la gent ho sàpiga, és una llei orgànica, i les lleis orgàniques s'aproven al Congrés dels Diputats. Per tant, tu has de portar a referèndum un cop ja és llei orgànica, no quan és només un text aprovat a Catalunya. Entens el que vull dir?
Sí.
I es va fer al revés, vull dir, es va fer el referèndum un cop es va sortir del Parlament, però no quan era llei orgànica.
Però es va acabar aprovant en el Congrés o no?
Es va aprovar un altre text, que no era el mateix que va sortir de Catalunya.
D'acord. Ah, es va aprovar.
Sí.
Una cosa referendada.
Però ja no és el mateix text.
D'acord, però referendada.
El text
inicial.
Per tant,
si el mouen, en tot cas, el que podíem fer és un altre referèndum. Si es van equivocar...
Bueno, pues,
però no, és que el problema és que va al Tribunal Constitucional, el retalla, i nosaltres ja no tenim més paraula, eh?
Però si, bueno, però això ja... Això,
no.
Qui va convocar el referèndum de l'Estatut?
Això ja no ho sé.
No va ser el govern central, eh?
Però si va donar el permís.
Però no va ser el govern central.
Però va donar el permís per poder-ho fer.
Per haver-hi algun altre intent de fer... Un referèndum?
Coi, s'està demanant des de l'any 2010.
No, estem parlant de l'Estatut.
Sí, eh?
No, de l'Estatut no n'hi ha hagut cap altre.
Com que no?
Intent de fer un altre referèndum.
No, és que ja no, perquè el Tribunal Constitucional ja no té marxa enrere.
Bueno, jo...
Clar.
Ara
el Tribunal Constitucional ja no té marxa enrere.
Bé, la situació aquí a casa nostra, a Catalunya, ja la discutim cada dia.
Sí, i tant.
Però ara veiem una mica més
llum.
Amunt, una mica més amunt, només una mica.
Sí.
No? El País Basc, aquest acord de govern entre els nacionalistes i els socialistes bascos, que arriben a un acord per governar junts, per canviar l'estatut, es donen un termini de 8 mesos segons aquest
sempre
titular
de... Sempre en el marc de la llei
de... Clar, aquí hi ha diferències. Diu, governaran junts, deixant de banda les diferències sobre l'autogovern, perquè cadascú pensa el que pensa, i aquest acord recull el debat del dret a decidir, però diuen que no unilateral, a diferència del que es proposa des de Catalunya. O sigui, diguem que Catalunya i Euskadi, que es podia pensar que històricament doncs, han anat una mica com a germans del bracet, ara... Bascos...
Urkullu ha fet molt per distanciar-se d'aquí, del procés d'aquí, eh? Ha fet unes quantes declaracions dient que ells res tenen a veure, eh?
Home, potser han pres nota i han pensat...
Recordeu-vos de quan l'Ibarretxe...
Perquè si no avançarem gaire...
Recordeu-vos de l'Ibarretxe, en el seu moment, que va intentar fer alguna cosa similar i que ens n'ha fet de l'Ibarretxe, no?
Sí.
I en canvi, el PNB ha sabut moderar-se i ara recentment hem vist com ha millorat els resultats electoralment, no? Vull dir... El que sí que és veritat que el pragmatisme del PNB doncs està quedant molt en evidència actualment, vull dir, bona evidència, ho dic en forma positiva, eh? Sembla ser que també pactaran els pressupostos generals de l'Estat amb el Partit Popular, sembla que ja s'estan, hi ha negociacions ja obertes, i vull dir, doncs bueno, i negociarà i aconseguiran coses que creguin oportunes. No?
Jo crec que és la mateixa política de sempre de que s'ha fet al País Basc. És igual. El que passa que ara potser intenten justificar-se davant de la ciutadania i davant la diferència. És a dir, normalment el País Basc havia estat més beligerant a l'hora de demanar l'autodeterminació que a Catalunya. Ara es troben a la inversa. D'alguna manera, jo crec que el que estan és acontentant a les bases del PNB perquè la cosa continuï calmada. Però en el fons, el País Basc, el que els hi va perfecte, i no crec que ho canviïn en molt de temps, és el concert.
Sí, sí.
Per tant, aquí no és qüestió del dret a decidir...
De fet, les enquestes...
No, ja s'ho faran els catalans.
Les enquestes que es fan allà al País Basc parlen de que un 80% dels bascos no volen saber res d'independència. La qual cosa... denota bastant i comences a entendre una mica la posició del PNB, no? Sí, sense renunciar a segons quines coses...
No hi renuncien,
però
a l'espera de veure què passa a Catalunya.
Bueno, ja veurem si és això.
I tant! Si aquí les coses els surten a gust d'ells, segur que van a darrere nostra. Segur.
Home, de fet, ja fa un temps que han estat molt, molt en silenci. Mentre aquí s'estava fent molt soroll,
sí.
Ells durant callaven. Aquest temps, ells han estat...
Callats i desmarcant-se.
I sí. Tant, i tant, i tant, i tant, i tant.
Però bueno.
A veure què passarà.
De totes maneres, necessitaran, suposo, algun altre recolzament d'extern perquè no sumen tots dos. Vull dir, es queden, crec, a un de la majoria absoluta, no?
Sí.
Deixeu-me que introdueixi un altre tema, no sé si per acabar, i és també aquests canvis, aquesta renovació de l'aire al Vaticà, no? amb el pare francès que diu que, bueno, a partir d'ara dona la possibilitat que es pugui perdonar l'avortament, bueno, sempre que se'n penedeixin.
Exacte. No, de fet, aquesta mesura ja la va posar en pràctica fa cosa d'un any, a l'inici de l'any de la Misericòrdia, i ara pues, bueno, sembla que ja l'obra definitivament. Vull dir, no, jo crec que és una mesura encertada. Tot i que jo, o sigui, vull dir, jo no... Jo
no defenses l'avortament?
Jo no el defenso, l'avortament, no. Jo defenso el dret a la vida, però penso que l'Església s'ha de modernitzar i crec que aquest papa actual va en aquest camí, no? Vull dir que...
Sí, perquè també no fa gaire, us en recordeu d'aquella imatge amb un avió, amb periodistes, sí, que va parlar de gais i lesbianes...
Sí.
Com a persones, que és el que
sí,
són,
sí, sí,
no?
Sí.
Sense fer distincions de les seves tendències sexuals.
Jo penso que és un pas endavant, és un... Clar, tu has de mirar com a creient, practicant, bueno, en fi, però jo de totes maneres penso que humanament és un pas endavant. No saps mai les circumstàncies que es poden trobar les persones. Per tant, per molt que tu diguis que allò és un pecat, vull dir, no ho saps, com a mínim el perdó, no? Ja que parlem de l'Església.
Sí, això... sobretot sentia ahir que, bueno, informacions que explicaven que sobretot el que ha volgut és que la gent reflexionés sobre aquesta qüestió i que en aquest any que ell diu, bueno, l'any de la Misericòrdia, doncs que volia que la gent, o sigui, sobretot els catòlics, pues, reflexionessin una miqueta sobre tot el tema del dret a la vida i la importància de no avortar, no? Però clar, és el que dèiem, no? Les circumstàncies de cadascú són les que són. I per tant, doncs, bueno...
Circumstàncies personals, circumstàncies de llibertat, circumstàncies sí. de creences... Hi ha moltes circumstàncies, no? I durant la vida, pues, les persones canvien, es posicionen, tornen endavant, tornen enrere.
A més que les circumstàncies de cadascú també marquen, vull dir que...
Clar, clar.
A veure, aquesta necessitat de modernització que comentava l'Alfredo és que ja tocava. No es pot viure en l'edat mitjana, sincerament. Fins i tot en aquesta carta del Papa Francesc també parla de l'acollida a l'Església dels divorciats.
Sí, això ja porta temps. Vull dir, els divorciats ja no és d'ara. Vull dir, és una qüestió que ja ve de crec que de l'inici del seu papat. Vull dir, és un papa que està revolucionant l'Església, que suposo que tindrà la seva oposició interna, segur.
Clar,
que
és que tu penses, quants divorciats, quants gais o lesbianes, quantes dones que hagin pogut avortar no són creients i practiquen la religió catòlica?
O són creients i es veuen apartats.
Però per això, vull dir que també es deuen trobar amb una situació personal...
Evident.
Complicadíssima, difícil.
Complicadíssima.
Difícil.
Fixeu-vos bé de que a l'avortament l'Església continua no aprovant-lo.
És cert.
Vull dir, el seu precepte no el toca, però almenys el del perdó sí, que és el que anem a buscar. Anem a buscar les circumstàncies de la persona, de com es desenvolupa, dels seus fets, de les seves creences... Almenys això ja diu, a favor de la modernització de l'Església.
I de l'ús dels preservatius?
No se n'ha parlat més. Jo penso que és el mateix cas.
I és que ara estic fent, intentant fer memòria, però a mi em sona d'alguna declaració, ara no em demanis d'aquí, però sí de la conferència episcopal, no sé, d'aquí o directament des del Vaticà, en favor del preservatiu per evitar segons quines enfermedades. Vull dir, això sí que em sona...
Clar, mentre hi ha persones que en altres continents s'estan morint perquè ningú no els hi ha dit que hi ha, doncs... Hi ha una possible solució, que és fer servir preservatius, que mentre això està passant es negui la possibilitat de fer-ho per una qüestió de fe, de religió, també és una mica complicat, no?, d'entendre.
Això és com sempre, no? O sigui, l'Església Catòlica no pren postura davant d'un fet concret, sempre acaba passant igual. La realitat porta... ha de que es compleixi o no, depenent de les circumstàncies on se troben. Això jo ara no em vindrà res al cap, però sempre hi ha hagut, i el fet d'una persona divorciada, a l'Església doncs no és ben vista, però hi ha molts divorciats que han estat al capdavant de moltes coses. Uh-huh. És a dir, mentre no hi ha postura, van navegant. I amb això jo suposo que passa algú similar.
Però tornem a insistir en el tema de les circumstàncies personals de cadascú. Perquè
que faria falta el posicionament.
A veure, hi ha situacions en què una parella s'ha hagut de divorciar.
Exacte.
Per una necessitat. Digue-li salva la vida, per exemple. No ha tingut més remei. O sigui, l'Església ha de defensar que el matrimoni és fins que la mort et separi? Si la mort ha de venir per la...
Pel fet de ser
per
matrimoni...
Per part del teu propi cònjuge? M'explico? Hi ha situacions i situacions.
Es podia fer l'analogia igualment amb l'avortament, que defenses el dret a la vida, però perdones en el casos pues, que s'ha produït. No? Pues en el matrimoni seria algú semblant. La doctrina de l'Església és que el matrimoni és fins que un es mori, però... pots entendre les circumstàncies per les quals s'ha produït aquest divorci, per tant, pues, estaríem en el mateix cas.
No, i encara que es fes per... No per gust, perquè ningú no es divorcia per gust, no? Però per una incompatibilitat, perquè arriba un moment que veus que el lligam d'aquelles dues persones no és per fer en comú, vull dir, no crec que sigui cap pecat, no? Haver de decidir, doncs, de dissoldre aquella associació, que encara que sigui feta per l'Església.
És una qüestió socialment ja acceptada, vull dir que l'Església acabarà, doncs, pues, que dèiem, modernitzant-se i adaptant-se a les noves situacions del dia a dia.
Molt bé, doncs deixem aquí la tertúlia d'aquest dimarts. Moltíssimes gràcies, Alfredo, que vagi molt bé el dimarts i la setmana.
Gràcies igualment, ens veiem dimarts que ve.
Dimarts que ve. I el Jordi Mulgó, gràcies també.
Gràcies a vosaltres.
I molt bon dia a tots. Ara arriben les notícies de les 10 i després seguim. Recordeu que avui és Santa Cecília, patrona de la música, i nosaltres ho anem a celebrar a l'escola Gervais d'Orlhac. And I think to myself, what a wonderful moon, what a wonderful
El gall del monestir.